Sortint del Cercle, un programa que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària.
Bon dia, benvinguts a Sortint del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir i difondre experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Avui, 10 d'octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental. I cada any té un lema. El lema d'aquest any és: la salut mental és un dret humà universal. Per tant, us explicarem què significa això. Primer farem una taula rodona amb professionals del Centre de Salut Mental i Addiccions de Balaguer, la psicòloga Montse Tarrés i la treballadora social Aida Serra. I també tindrem amb nosaltres la Josefa, una usuària del Servei de Rehabilitació Comunitària de Balaguer. Després farem l'entrevista a la Raquel, una persona vinculada al Servei de Rehabilitació Comunitària. I finalment ens farà la recomanació el Jaume. Comencem! Bon dia, Josefa.
Buenos días.
¿De qué hablaremos hoy?
A ver, hoy, como ha dicho Jordi, es el Día Mundial de la Salud Mental. Se conmemoró por primera vez el 10 de octubre de 1992. Esta fecha fue promovida por la Federación Mundial de Salud Mental y la participación de la Organización Mundial de la Salud. El motivo que les llevó a promulgar este día fue equiparar y visualizar la salud mental a la salud física. Sus objetivos fueron sensibilizar a la sociedad sobre los trastornos mentales, luchar contra el estigma que sufren las personas afectadas e impulsar iniciativas que mejoren la atención. A día de hoy, de estos objetivos se han cumplido una parte. Puede parecer poco, pero mirando al pasado se ha logrado muchísimo. Y sí, queda mucho por hacer, pero eso solo lo lograremos entre todos y cada uno de nosotros.
Molt bé. Per posar un context, la Declaració Universal dels Drets Humans es va proclamar l'any 1948, amb mateixa data, i per això, a partir de l'any 1992, es va voler afegir també el tema de la salut mental a la celebració. I ara, amb la Josefa, la Montse i l'Aida, comentarem el moment actual, centrant-nos en la recuperació i la funció que té el Centre de Salut Mental i Addiccions al Territori. Bon dia, Aida. Bon dia, Montse.
Benvingudes. Bon dia. Bon dia, tenais.
Bueno, sí, com tu has dit, Jordi, no? La Montse, que és la psicòloga, i jo, que sóc la treballadora social, treballem al CESMIA. Val? El CESMIA, les sigles correspon al Centre de Salut Mental i Addiccions. És un dispositiu que està inclòs a la xarxa pública de salut mental. Estem situats al CAP de Balaguer, però la gestió del servei correspon a l'Hospital Universitari de Santa Maria. Com tots els recursos de salut mental de la xarxa pública del territori lleidatà, que estan gestionats, doncs, pel Hospital Santa Maria.
Mm-hmm. Molt bé. I com funciona? Com us repartiu la feina?
Bueno, és un servei d'atenció ambulatòria, llavors funciona amb les derivacions, la major part que rebem des de l'àrea bàsica de salut, des del metge de capçalera. Llavors, una mica el que fem és, al rebre la demanda, fer una primera aproximació diagnòstica i a partir d'aquí decidim una mica el pla de treball en base al que detectem de les necessitats de la persona. Bueno, tot això moltes vegades passa pel diagnòstic, però bueno, al final el diagnòstic és una eina, no és tampoc sempre l'objectiu, no? Però sí que és una part de la nostra feina, el fer un primer diagnòstic, però també fer un pla de tractament. A banda, no només tampoc fem això, també doncs, bueno, ens mantenim en coordinació amb els altres serveis, sigui de la xarxa de salut mental, sigui d'altres xarxes de salut o de serveis socials, del que sigui necessari, i formem part d'aquesta xarxa de serveis que vetllen per la recuperació, amb l'SRC o altres.
Has parlat de derivació des del metge de capçalera, és a dir, que una persona que vulgui ser atesa no pot vindre directament a vosaltres.
No, ha de demanar-ho al seu metge de capçalera, que fa com un primer recull de la problemàtica, i llavors ens el deriva nosaltres, i nosaltres fem inicialment una mica de filtratge per decidir quin dels membres de l'equip intervé en un primer moment, que no vol dir que sigui el que portarà íntegrament el procés.
Sí, una mica a veure, perquè entengueu, el circuit de derivació, la majoria de persones venen doncs, per l'equip d'atenció primària, però també poden vindre derivades per la xarxa hospitalària, no? I també el servei d'urgències del Santa Maria.
Servicio de urgencia de Santa María está para las urgencias 24 horas abierta.
Sí, exacte. El servei d'urgències de psiquiatria està ubicat a l'Hospital Santa Maria tots els dies de l'any, les 24 hores del dia. Llavors, allí és on s'atenen, no?, totes les situacions d'urgència, i des d'allà, doncs, si els professionals que valoren les persones creuen que han de ser derivades al seu centre de salut mental i addiccions de referència, doncs hi programen una visita al servei.
Les persones també poden vindre derivades d'altres dispositius d'hospitalització, poden vindre de les unitats d'aguts, poden vindre derivats d'una hospitalització parcial, bueno, les derivacions poden vindre de qualsevol punt de la xarxa de salut mental, però sí que l'habitual, el gran gruix de derivacions ve del metge d'atenció primària.
I rebeu molts usuaris cada any?
Bueno, més o menys, segons el que tenim de dades de l'any passat, es van atendre 854 persones al Centre de Salut Mental i Addiccions. Uh-huh. En total, noves visites i persones que ja estaven en seguiment. Com a primeres visites van ser 412.
Uh-huh. Hay centros de salud mental para adultos
y adicciones.
¿Y adicciones en toda la provincia?
En todas. Todas las capitales de comarca hay un centro de referencia, y luego, que esto es algo que ha empezado hace relativamente poco, hay como algunos profesionales que pertenecen a los centros de salud mental y se desplazan a territorios de la misma comarca como para hacer soporte a personas que tienen una patología menos grave, que se llaman los dispositivos de soporte a la primaria. Y, por ejemplo, aquí en Comarca de la Noguera tenemos unos soportes también en Artesa de Segre y en Pons.
Es una referencia.
Correcto. No, normalmente son psicólogos y enfermeras, uh-huh, o enfermeros.
Dir també una mica que les persones que atenem són de tota la comarca de la Noguera a partir dels 18 anys o l'any que fa els 18. És a dir, atenem la població adulta. Uh-huh. Val? Uh-huh. La població infantil i juvenil correspon al CESMIC, que també estan ubicats al CAP.
Uh-huh. Uh-huh. I una persona que entra en aquest circuit, quins perfils professionals es troba?
Bueno, nosaltres som un equip multidisciplinari. Llavors, doncs, hi ha psiquiatria, hi ha psicologia, hi ha infermeria, auxiliar d'infermeria i treball social. Llavors, doncs, a veure, depèn de, no, del cas, es valora conjuntament amb l'equip i cada professional aporta el seu diagnòstic i la seva valoració, i així és una mica com intervenim, no? Anem executant el que seria el pla d'intervenció per cada persona, perquè cada persona, no, és diferent, i conforme la complexitat i el cas, doncs anem confeccionant el desenvolupament del pla d'intervenció.
Mm-hmm. Aquí en Balaguer, ¿cuántos profesionales sois?
Pues somos un psicólogo, en realidad, bueno, somos dos personas que cubrimos una jornada entera de psicología, trabajadora social AIDA, luego está un psiquiatra más unas horas más de refuerzo de otro psiquiatra, una enfermera y el auxiliar de clínica.
¿Y les persones que teniu són trastorns passatgers o de per vida? Això, es poden recuperar o no? Com va?
Bueno, una mica, perquè en termes generals, és a dir, l'objectiu que tenim el CESMIA és donar aquesta atenció ambulatòria i comunitària, i el que atenem majoritàriament són problemes de salut mental que per la seva gravetat o complexitat no poden ser atesos únicament des d'atenció primària. Llavors, doncs, per això diem, no, que l'equip d'atenció primària fa la derivació al servei especialitzat de salut mental, que en aquest cas, doncs, és el CESMIA.
Sí, per entendre una mica la logística, és com si el CESMIA, el Centre de Salut Mental, tingués com dues línies, una més dedicada al trastorn mental greu, que són persones que no sempre, però sí, tendeixen més a la cronicitat, necessiten una atenció de vegades com més urgent i amb menys demora, uh-huh, i una altra línia dedicada al que entenem com a trastorn mental lleu, que són trastorns que han debutat fa menys temps, uh-huh, i que no tenen tampoc una limitació funcional en el dia a dia de les persones tan marcades com els altres.
Uh-huh. Jo crec que això és explicar-ho bé, perquè hi ha molta gent que es pensa que un trastorn mental lleu vol dir que és menys important. Mm. No és que sigui menys important, sinó com que fa molt menys temps, no sé si ho estic explicant bé, que el té, no ha tingut encara temps per perjudicar molt a la vida diària. No sé, és així o es pot...
És així, no? A vegades un criteri que es considera a l'hora de decidir quina intensitat d'atenció necessita la persona, un és el temps d'evolució, però el criteri de greu o lleu es refereix més aviat a la intensitat de símptomes, no? I la intensitat de símptomes se mesuren de cara endintre, no? En quin impacte generen a nivell de malestar en la persona, però també de cara a fora, no? En quant a les pèrdues que aquesta persona ha tingut a través, a partir de la malaltia en el que és el seu dia a dia, no? Pues a vegades la pèrdua del rol laboral, les dificultats en gestionar les relacions, no? Persones que s'aïllen. Llavors, a l'hora també d'entendre el que li passa a aquesta persona, tenim en compte les conseqüències i també és cap a on va una mica el pla de treball.
Exacte, per això treballem amb un equip multidisciplinari, perquè al final, no, els casos poden ser gestionats de moltes maneres i hi ha molts factors que intervenen en el procés de salut-malaltia, no? Factors socials, factors socioeconòmics, factors familiars, no? Parlo jo que sóc la social de l'equip i dic més aquests factors, però que l'abordatge multidisciplinari ens dona, no, tota aquesta oportunitat.
Les famílies tenen dificultat o tenen reticència a dar el pas per a dir tal familiar tengo este problema en casa? ¿Les cuesta o es sobre la marcha?
Bueno, lo que nos solemos encontrar nosotros, pero seguramente es un tema de cómo funciona el circuito, es que hay poca demanda familiar, ¿no? El circuito está pensado para que sea el propio interesado quien pide ayuda, entonces esto... Es verdad que en algunos casos en que la persona le cuesta justo ver su problema, dificulta, ¿no? En la familia a veces el acceso que tienes al médico de cabecera, entonces quien hace el enlace del familiar al usuario es el médico de cabecera, que es el que suele hacer este acompañamiento, ¿no? Para que la propia persona pueda pedir ayuda. Aún así, a veces es verdad que la frontera es difusa, ¿no? Y que a veces los familiares pues también tienen un padecer que llegan a consulta por su propio sufrimiento y entonces detectamos que el problema lo tiene otra persona de la familia. Entonces, bueno, intentamos un poco reconducir sin tampoco soltar al familiar si lo necesita, ¿no?
Sí, a vegades, per exemple, en el tema de les addiccions, potser sí que és veritat que a vegades no les famílies són les primeres que venen, no, a fer la demanda, i una miqueta el que nosaltres llavors ens oferim en aquest cas és informació dels recursos, explicar què és el que fem, no, a dins del CESMIA en aquests casos i com podríem ajudar, val? Però bueno, en tot cas és informar a nivell familiar de tot això.
És per això important de que sepan de que és lo mismo que hay en el hospital Ana hay un servicio de urgencia para si te rompes un hueso, que sepan que si un caso que se les escapa de las manos o no saben qué hacer, que sepan que en Santa María hay un servicio de urgencia de psiquiatría.
Exactamente, sí. Lo que pasa que, bueno, un poco también el tratamiento siempre parte de la voluntariedad. Entonces, por eso es importante también que, en cierto modo, la persona sea partícipe de pedir ayuda.
Por
porque
supuesto.
Es que si no... acaba teniendo como poco sentido, ¿no? A veces las personas nos pasa, ¿no? Que vienen como un poco forzadas y porque la familia les ha dicho que, pero ellos en realidad no saben muy bien cómo. Bueno, a veces puede funcionar, pero a veces se puede quedar por el camino eso.
I a més, fer un tractament individual amb una persona, no? És a dir, no hi ha grups de recolzament. Amb això em sembla que hi ha Salut Mental Ponent, no sé si es diu així, que sí que ofereix més eines, però clar, ja no depèn tant del CAP o de Santa Maria, sinó que és una altra cosa. Com funciona això?
Sí, exacte. Aquí tenim molta sort perquè tenim un gran teixit associatiu, no? Aquí a Balaguer tenim l'Associació de Salut Mental La Noguera i nosaltres també. És a dir, una altra de les funcions que parteix des del CESMIA és una mica valorar, no, quin recurs és el més adequat per la persona a nivell de recuperació, no? Nosaltres, bueno, sabeu que aquí al CAP hi ha la tercera planta, que hi ha el Servei de Rehabilitació Comunitària, que també està gestionat per l'Hospital Santa Maria, i aleshores, doncs, bueno, hi ha un treball bastant comú, però també nosaltres derivem, no, amb altres estructures socials i de salut, com per exemple també l'associació d'aquí Balaguer.
La verdad es que se ha avanzado mucho en relativo poco poco tiempo. Y bueno, se habrá pensado mucho en investigación, en servicios, en profesionales, y eso pues está bien saberlo, y no solamente en un día como hoy. Así que es un placer escucharos decir todo eso.
Gracias.
Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies per la vostra col·laboració, Aida, Montse i Josefa.
Gràcies.
Molt bé.
Un placer hablar con vosotros, ¿eh?
Merci.
Molt bé.
Sortint del cercle.
Ara és el torn de l'entrevista. La Consol entrevistarà la Raquel, usuària del Servei de Rehabilitació Comunitària de Balaguer. Bon dia.
Bones.
Bon dia. Bon dia, Raquel. Benvinguda a Sortint del Cercle. Gràcies per estar aquí i compartir el teu temps amb nosaltres. Avui es commemora el Dia de la Salut Mental. Els trastorns mentals s'amaguen fàcilment, costen de veure's venir i no s'entén per què no se sap el que està passant. Comencem.
Molt bé.
Quan et van diagnosticar la malaltia, i què va significar per tu?
Doncs la malaltia me la van diagnosticar fa gairebé uns 5 o 6 anys. I va significar per mi algo bo, perquè el fet de poder ficar un nom a lo que m'estava passant en aquell moment, els meus pensaments o com me sentia i actuava, doncs això me va ajudar a entendre el per què ho feia.
Molt bé. Com ha sigut el teu procés de recuperació?
Doncs aquest procés no ha estat gens fàcil, perquè és un camí molt llarg i també se necessita molt d'esforç personal per poder canviar, doncs, coses diferents, perquè tenim unes creències o tenim uns prejudicis que moltes vegades això ens tanquen barreres. Llavors, el fet de poder acceptar el passat i assimilar-ho, doncs m'ha anat millor per poder mirar el futur d'una altra manera.
I amb això que ens expliques, quins creus que són els factors de protecció que més t'han ajudat?
Doncs, en primer lloc, el més important per a mi ha sigut el tema dels professionals de la salut mental, perquè ells donen eines que nosaltres no les tenim i no les sabem, i llavors això m'ha ajudat moltíssim, seguir els seus consells. Després també m'ha anat molt bé el tindre contacte amb la natura. Penso que vivim en un lloc bastant bonic on puguem veure les quatre estacions de l'any, que es pot veure com floreixen les flors, la tardor, els diferents colors que hi ha. Doncs això, quan tens un trastorn mental, també t'ajuda a tindre més pau. I també, evidentment, els amics. També el saber que hi ha persones que et poden escoltar, doncs també m'ha ajudat.
Quines són les causes que creus que et poden fer recaure?
Doncs el fet de que la vida no sigui una línia recta. El fet de que tenim de patir alts i baixos, que està el temps i el contratemps, el fet de no poder controlar les coses que ens poden passar dintre de mitja hora, això se m'escapa molt de les mans i me crea molta angoixa.
Quina importància ha tingut el seguiment terapèutic?
Doncs per a mi ha estat vital, ja que de vegades ens sentim estancats en un punt i no sabem com sortir-ne. Llavors, els terapeutes el que fan és donar-nos eines que ens ajuden a sortir d'aquest punt. I aleshores podem veure les coses des d'un altre angle, una altra perspectiva. I això ens ajuda a decidir conscientment el que nosaltres mateixos volem decidir o triar que sigui el millor per nosaltres.
Des que et van donar el diagnòstic a dia d'avui, has notat algun canvi en la salut, dins de la salut mental?
Doncs sí, he notat una gran millora, perquè, per exemple, jo abans només coneixia el que té que veure amb el psicòleg i el psiquiatre, no? I el fet de que ara aquí a Balaguer, doncs, puguem gaudir del Servei de Rehabilitació Comunitària, que és un equip multidisciplinar, doncs això és molt necessari per les persones que tenim un trastorn mental o algun tipus d'addicció, doncs ens ajuda molt.
I com has notat aquest canvi? Quina, com t'explicaries aquesta diferència?
Doncs el fet de poder parlar amb persones que tenen una situació molt semblant a la meva, això m'ajuda, perquè sé que puc rebre una comprensió que d'altres persones no les rebo perquè no entenen el que passa. Uh-huh. I això és molt positiu, i això ho he trobat aquí al Centre de Rehabilitació Comunitària, perquè se fa molta tasca dintre de la comunitat, ja que no només treballem dintre o com millorar nosaltres com a persones, sinó que també se fan moltes coses pel carrer i ajudar-nos a poder tractar més amb les persones, vèncer aquestes barreres.
Clar, és el concepte d'ajuda mútua i sociabilització.
Exacte.
Creus que la societat té suficient informació en aquests temes?
Doncs, a veure, si ho comparem doncs, com fa 30 anys enrere, doncs evidentment que avui en dia sí que en tenim de més d'informació. I també el fet de que personatges públics, com per exemple guionistes, actors, músics, hagin parlat de les seves malalties o trastorns mentals, ha fet que la gent estigui més receptiva. I també el fet de que no sigui un tema tabú, sinó que sigui més acceptat per la societat.
Hi ha alguna persona en concret que t'hagi ajudat a poder entendre o parlar millor d'aquests temes?
Sí, l'Àngel Martín.
Vale, i algo en concret que hagi fet?
M'agrada molt els posts que fa, perquè hi entrevista moltes persones, uh-huh. I llavors cadascú explica la seva pròpia vivència, i això és molt positiu. I bueno, el fet que també hagi escrit un llibre també és algo bo.
Vale. Pel qui no el conegui, tant el podcast com el llibre es titula Por si les voces vuelven.
Sí.
Molt bé. Hi ha temes molt estigmatitzats i que gairebé no se'n parla mai, com per exemple el suïcidi. Creus que se n'hauria de parlar més?
Doncs jo penso que sí. I el fet és que persones que prenen aquesta decisió tan dràstica és perquè no veuen cap altra alternativa. I si poguéssim parlar obertament d'aquest tema tan delicat, potser veuríem les coses amb una mica més d'esperança. També penso que tindríem de tindre en compte no solament a les persones que estan patint o pensen en el tema del suïcidi, sinó que tindríem de donar més eines als familiars i als amics per saber com tractar-los i també és com poder enfrontar-se amb aquesta situació.
Molt bé. I ara, per acabar, quines coses t'agradarien que milloressin?
En primer lloc, que hi haguessin més professionals, que més persones es dediquessin a aquesta professió, perquè, com hem dit abans, ja és amb un equip multidisciplinar, entre moltes professions en el mateix lloc. I després m'agradaria també que desapareguessin els estigmes de les persones, perquè el que passa moltes vegades és que, com que són coses que no es veuen, la gent sí pot saber que tu tens una malaltia mental, però ho saben i se queden sense fer res, no? Sin embargo, quan per exemple te cremes la mà, el primer que fan és preguntar-te què t'ha passat? I dius, va, m'he cremat la mà. Ah, val, i al cap de 2 o 3 dies t'envien un WhatsApp preguntant-te com tens la mà? Estàs millor? Però amb una malaltia mental la gent s'aparta. Mm. I llavors això és molt trist, que ells no sàpiguin preguntar-te, que tinguin por. Doncs m'agradaria que deixessin de tenir por i que ens preguntessin com estem de veritat, que fos un interès sincer. Això és el que m'agradaria.
Estic completament en raó amb tu. Molt bé.
Moltes gràcies, Raquel. Moltes gràcies, Consol.
Ha sigut una gran oportunitat poder-te escoltar i gràcies per acceptar la nostra invitació i compartir les teves experiències amb nosaltres i totes les persones que ens escolten. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Molt bé. Avui s'ha parlat del suïcidi i aprofitarem per dir que el suïcidi és la primera causa de mort no natural en joves. Cal recordar, que està demostrat i redemostrat que és molt important parlar-ne, compartir-ho, demanar ajuda, oferir ajuda, perquè no podem ficar tota la càrrega de la responsabilitat a qui ho està patint, sinó l'entorn està disposat a escoltar, i si l'altre li costa parlar, doncs preguntar. També podem informar que si vosaltres o algun familiar o amic us trobeu en aquesta situació, podeu trucar al 024, que és el telèfon d'ajuda, que és gratuït i s'ofereix per aquesta situació. I fins aquí l'entrevista. Però abans de marxar, passem a la sessió de recomanació amb el Jaume. Bon dia, Jaume.
Bon dia. Avui des de la nostra secció de recomanacions volem compartir amb vosaltres la programació de totes les accions i actes organitzades per la taula de salut mental de la Noguera, que es duran a terme durant el mes d'octubre pel dret universal a la salut mental. Dues xerrades sobre la prevenció de la salut mental i la gestió del dia a dia es faran el dia 10 i 11 d'octubre. Les xerrades aniran adreçades als alumnes de tercer i quart d'ESO dels Instituts de Balaguer, impartida pel psicòleg de l'àrea de salut comunitària del CAP de Balaguer, l'Oriol Soler. Les dues xerrades es fan a la sala d'actes de l'Ajuntament. El dia 25 d'octubre es realitza la mateixa xerrada a Artesa de Segre pels instituts de la zona. El dijous 4 d'octubre, des de l'Associació Salut Mental La Noguera, van passar una projecció i van fer un posterior col·loqui de dos curtmetratges, Dret a sentir i Desequilibri perfecte. Des de l'SRC convidem a tothom aquesta tarda a les 5:30 a la plaça del Morter, que es farà una classe de zumba oberta a tota la població amb la col·laboració del Gimnàs 43. Des de l'SRC també s'inicia el projecte socioeducatiu de sensibilització dels partits de bàsquet als instituts de la comarca i entitats de Balaguer. Durant la setmana farem la presentació a la premsa del contacontes Nur la Cangur. Aquests actes són reivindicatius, informatius, recomanables, però sobretot són importants. Us esperem.
I fins aquí el programa d'avui. Us han parlat la Raquel, la Josefa, en Jaume, la Consol, la Montse, l'Aida i qui us ha parlat, el Jordi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem al pròxim programa de Sortir del Cercle, que aquest any, com a novetat, farem cada mes. Per tant, ja serà el pròxim mes de novembre. També volem afegir que aquest any tenim un compte d'Instagram on podem buscar informació i fer-nos les preguntes que us creieu oportunes Sortint del Cercle. Moltes gràcies i fins la propera.
Sortint del Cercle, un programa que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària.